Avui hem de parlar de la Champions i de l'Europa League. Anem a pams. El Manchester City va empatar un al camp del Leipzig i ara jugarà la classificació pels quarts de final de la Champions d'aquí a 3 setmanes a l'Etihad. I de la seva banda, l'Inter de Milà va guanyar 1-0 al Porto. I també a l'Europa League. Avui el Barça juga l'accés als vuitens de final al camp del Manchester United a partir de les 9 de la nit en directe a RAC1. Els de Xavi Hernández van empatar a 2, recordem, el partit del Camp Nou, però com que no val, ja no existeix allò del valor doble dels gols en camp contrari, els dos equips parteixen d'un empat, com si anessin 0-0. Enviada especial de RAC1 a Manchester, Marta Ramon.
La gran incògnita a hores d'ara és si el Barça jugarà amb tres davanters o bé amb la fórmula del quart migcampista, però pels elogis de Xavi a la versatilitat de Sergi Roberto, el de Reus podria ser l'escollit. L'entrenador remarca que sigui com sigui, el pla del partit no ha d'estar condicionat per les peces que juguin d'inici i demana molta personalitat als seus en un escenari majúscul.
Al final la idea és la mateixa, no? Hem d'ocupar les posicions, ocupar els espais, atacar, nosaltres som un equip molt ofensiu, intentar generar espais, atacar aquests espais que generen, entendre el joc. És un partit per competir, per dir que el Barça doncs, pot competir a Europa contra un gran equip.
Un Xavi que admet la importància influent de les baixes de Pedri, Gavi i Dembélé. També reconeix que el partit mesurarà en quin punt estan en relació el seu retorn a l'elit europea. Un camí encara llarg. L'equip va entrenar-se ahir al vespre a Old Trafford en un ambient fred, 6 graus, i sota l'atenta mirada del president Laporta.
I mentrestant, el Manchester United arriba en un dels millors moments de la temporada i a més recupera jugadors importants com ara Lisandro Martínez, que torna de l'ascensió. També des de Manchester, una altra de les enviades especials, Laia Coll.
El Manchester United ha fet un creixement exponencial i està lluitant per la Premier League. Després d'anys d'absència entre els grans d'Europa, l'equip està brillant amb jocs i amb resultat, i especialment ho està fent a casa, on només han perdut 2 partits en tota la temporada i encadenen una ratxa de 17 partits sense perdre, amb 15 victòries i 2 empats. El tècnic Ten Hag creu que el Barça té arguments per suplir les baixes de Pedri i Gavi i que avui hauran de demostrar la seva millor versió per derrotar els Blaugrana.
Gavi i Pedri són molt bons jugadors, són joves, però tot i així contribueixen a que el Barça jugui millor. Tenen un bon grup, hi ha molta profunditat i segurament Xavi sabrà trobar un substitut per a aquests jugadors. Hem d'estar preparats i jugar bé. Haurem de mostrar la nostra millor versió.
Els anglesos tenen molta confiança en fer avui un pas endavant i derrotar el Barça. A més, saben que tindran el factor Old Trafford amb 74.000 espectadors i una minoria que serà blaugrana, 2.350 desplaçats fins a la ciutat de Manchester. Ten Hag recupera Lisandro Martínez i Savitze, sancionats a l'anada, i els lesionats McTominay, Anthony i Maguire. Són baixa Marcial, Van de Beek i Eriksen.
I en un altre sentit, avui RAC1 estrena una gran novetat aprofitant aquest partit al camp del Manchester United. Atenció, i això és important que ho expliquem als oients de RAC1, perquè a partir d'avui podreu sincronitzar la imatge dels partits de futbol a la televisió amb l'àudio de l'aplicació de RAC1. Això és un bé de Déu, perquè és que és horrible veure-ho seguir un partit escoltant el Pou, o escoltant l'Agut, o escoltant l'Edu de Valle, mentre la pilota va per un cantó i el que està passant al camp, segons la ràdio, va per un altre. Què vol dir això? Que es tracta d'una opció que estarà disponible a partir d'avui a les retransmissions dels partits oficials del Barça, de l'Espanyol i del Girona. Com funciona? Doncs per tenir la possibilitat de sincronitzar la imatge i l'àudio heu de baixar-vos l'aplicació de RAC1, si no la teniu, o actualitzar-la en el cas que ja la tingueu. Aquesta opció és molt fàcil, intuïtiva, i està disponible a l'APP de RAC1 tant als sistemes iOS com Android. Quan obriu l'aplicació durant els partits de futbol veureu una icona que posa sincronitzar televisió. Doncs bé, l'heu de prema i haureu d'acceptar l'opció de sincronitzar amb l'àudio en la finestra que s'obre. A més, veureu el número de segons de retard que estan aplicats d'entrada. A partir d'aquí comproveu vosaltres si no us sincronitzats i si encara trobeu que no és el cas, podeu modificar els segons de retard com ho roti fins que coincideixi la imatge amb l'àudio de l'aplicació de RAC1. Per cert, tornant a Xavi Hernández, ahir l'entrenador del Barça va parlar sobre la trobada de dijous passat entre Joan Laporta i Jorge Messi, el pare de Leo Messi. Malgrat que sembla molt improbable, Xavi va assegurar que li faria un lloc a Messi si no acaba renovant amb el PSG.
Para Leo está su casa y que tiene las puertas abiertas, así que es un amigo, y estamos en contacto permanente con el presi, hablamos de muchísimas cosas y nada más. A partir de ahí, pues dependerá mucho de él, de lo que quiera hacer en su futuro, de lo que encaje para el club también, pero es evidente que está su casa. Es el mejor futbolista del mundo y de la historia, encaixaría siempre.
Tot plegat el dia en què saludarem Aitana Bonmatí. La migcampista del Barça passarà avui pel món a RAC1 cap a 11:15 i amb ella parlarem de tot. De fet, la veritat és que de futbol en parlarem poc. La idea és parlar d'aquesta futbolista blaugrana, d'una història i d'un discurs no només individual, sinó a nivell familiar, que va molt més enllà de l'esport. Què faria el Barça de promocionar a esportistes com la Aitana Bonmatí, perquè realment això el que fa és lligar encara més a la societat i, evidentment, als seguidors amb un club de futbol i amb una competició com és la femenina del Barça. En bàsquet, l'excapità del Barça, Pierre Oriol, ha fitxat per l'AEK Atenes després de jugar només 7 partits, recordem, amb el Girona aquesta temporada, que l'Eurocup femenina, el Cadí la Seu, té un peu i mig fora dels quarts de final amb pèrdua de 25 punts contra el Galatasaray a l'anada, i a l'Eurolliga l'Uni Girona també va perdre de 2 punts a casa davant el Mersin de Turquia, i ara jugarà la classificació pels quarts de final dimecres de la setmana que ve a la pista del Perfumeries Avenida.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
El temps, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui serà un dia de temps insegur i amb ruixats a moltes comarques.
Sí, de fet, ja ha començat a ploure en punts del Pirineu, ara plou en punts sectors del Pirineu de Lleida, també cap a algun punt del Berguedà, i de fet aquests ruixats es repetiran ara al matí, sobretot en sectors del nord i comarques de Ponent, i després a la tarda arribaran de manera més dispersa a la resta del país. I al vespre guanyaran intensitat i afectaran qualsevol comarca, avançaran des de l'oest cap a l'est i seran menys probables, això sí, a les comarques de Girona, quan hi arribaran més aviat de nit i matinada. Localment amb calamars sou pedra, també amb tempesta i amb cota de neu ara al matí al voltant dels 1.600 metres, baixant fins als 800 a la tarda, sobretot cap a les comarques de Ponent. I baixen les temperatures diurnes entre 3 i 6 graus respecte a les d'ahir, amb una baixada més acusada a les comarques de Ponent. I també destacar aquesta hora les boires, que són espesses a molts punts del país. I demà s'obriran clarianes, tindrem un dia més tranquil, però de bon matí farà més fred i dissabte tornaran els ruixats a la tarda, entre Girona, Barcelona, Pirineu i el Prepirineu, amb vent de mestral i de tramuntana i amb temperatures que encara baixaran més. I diumenge tornarem a tenir un dia de temps insegur, i atenció que la setmana que ve baixa més la temperatura.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
El trànsit.
La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya us ofereix aquest espai.
Vinga, va, anem a comptar cotxes. Com cada matí des del RAC i com cada matí al trànsit amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia, matí tranquil pel que fa a incidències, però amb vies afectades per la boira, sobretot a la P7, a la demarcació de Girona. Per ara parlem, però, de retencions habituals a la xarxa viària, amb trams més afectats, com la C58 entre Montcada i Ripollet en sentit nord, diversos punts amb aturades a la B23 cap a Barcelona, a Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i Esplugues, o la P7 encara amb 3 quilòmetres de cues per la zona de Barberà del Vallès en els dos sentits. I a les rondes se circula molt lent a la B10 en sentit Llobregat durant uns 6 quilòmetres des del Nus del Besòs, i a la ronda de dalt també hi ha 3 quilòmetres d'afectacions des del Nus de la Trinitat fins a Horta, també cap al sud. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Roma Auto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
9 i 8 minuts i acabem els apunts aquí al Món RQ. Parlant de llengües, concretament de llengües llargues. L'home amb la llengua més llarga del món ha explicat que l'utilitza per pintar. N'hi ha més fora que dins, eh? Es diu Nick Stover, és de Califòrnia i des de l'any 2012 que ostenta aquesta plusmarca. No. Una pregunta, és la gent de la Mora RQ? En un programa de televisió a la cadena britànica ITV n'ha fet una demostració. El vídeo se'l veu embolicant-se la llengua en paper film abans de pintar, després la suca en pintura i comença a dibuixar. Ah, i si us ho preguntàveu, la llengua li fa 10 centímetres. 10. No és l'única notícia relacionada amb rècord Guinness i llengües llargues, no. No parlem de Mourinho, tampoc de Ruben Ilgue. A Arizona, als Estats Units, un gos ha batut el rècord Guinness de la llengua més llarga. 9 centímetres i mig, és un setter anglès, es diu Bisbee, i els seus propietaris van decidir portar-lo al veterinari després d'adonar-se que la seva llengua era extraordinàriament, inusualment llarga. Ara bé, estem parlant del gos viu amb la llengua més llarga. El rècord absolut el té un gos de Michigan que va morir l'any 2002 i que tenia una llengua d'atenció 43 centímetres. Perdoneu, rebo un missatge de Tian Riba. No és un acudit, tranquils, és un comentari. Un gos amb una llengua de 43 centímetres, si fos un peix... Au, va, no, no puc dir això. De debò, no m'ho feu dir. De debò, no, no, perquè quedo jo com... Un gos amb una llengua de 43 centímetres, si fos un peix, seria un llenguau. Brrr.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Premi A en va d'emprenedora. Com a autònoma, saps que la A està dins teu. I tot el que has aconseguit es mereix un reconeixement. Participa en el Premi A de CaixaBank i comprova com pots guanyar un premi de 6.000 euros. T'hi pots inscriure online fins al 17 de març.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Les 9 i 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb els periodistes Josep Martí, Joan Julivert, Neus Tomàs i Vicenç Sánchez. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Què rius, Neus? Bon dia.
Bon dia, que... Estava posant en ordre les coses i em semblava que anava tard.
No, tu mai vas tard. Hola, Vicenç Sánchez, què tal? Bon dia.
Bon dia, estic buscant mislata.
Sí, busca mislata.
Però, clar, pues lo que yo més o menys, eh? Però ara arriben les notícies. Ah, home, sí que és fort, sí.
Sí que és fort, eh?
Sí, sí, sí.
Hola, Joan Julivert, bon dia.
Bon dia.
Hola, Josep Martí, bon dia.
Bon dia, bona hora.
M'ha agradat molt, Josep, l'article 8 teu de la Vanguardia, on comences parlant sí. del tema de... és que hi ha coses que tens raó, és que és, dir, ens en... És a dir, podem debatre sobre... sobre si Roald Dahl, el text aquest de si es pot dir gros i gordo i hem de canviar-ho per enorme, que és molt pitjor el canvi, deixa'm-ho dir. Si és molt pitjor una persona enorme que una persona grassa, deixa'm-ho que t'ho digui.
Digue-hi més. Enorme pot ser una lògica, depèn.
Sí, bueno, no, però... sí, no, ja. I, en canvi, com ens n'enfotem de que Ramon Tamames, amb 89 anys, pugui tirar endavant una moció de censura? És en Vox, però sigui del partit que sigui.
Això té un nom, es diu edatisme.
Sí.
I això li ha passat també al Xavier Trias, i això li va passar a Joe Biden...
Ah, i a Ernest Maragall...
És a dir, com si la gent gran ja no tingués capacitat ni drets a exercir com qualsevol persona adulta.
Digues, Josep.
No, que en canvi per Joe
Acosta't
Biden...
Acosta't una mica més al micro, estimat.
Que dic que de Joe Biden, que deu ser un jovenet adolescent de 81 anys, no?, amb aquest senyor Pixem Colònia o amb Mattarella, l'italià també... A Espanya i a Catalunya també, amb els vells, que els neguem la definició, perquè ja fa anys que de vells no, no en tenim, tenim un problema, que és que no els tenim per res. I el que esperem d'un vell és que es queixi una mica, tampoc no gaire, quan perd la partida, quan perd una partida de dominó. I llavors d'aquest senyor... se'n poden dir moltes i de molt grosses, però per l'edat no. I això és una de les idees que jo avui volia col·locar a l'article, sí. Que es mereix que en diguem de grosses, però per l'edat no. No cal dir que és un vell xotxo per a criticar-li que s'hagi prestat al joc de l'altra dreta. No cal apuntar a una senilitat. És més... crec que és una manera de desvirtuar el debat, de no entendre del tot el fenomen de l'ultradreta. A França també els hi passava en el seu dia, que no entenien que intel·lectuals de primer nivell es posessin al costat de l'epenisme. Escolti, és un senyor de molt prestigi acadèmic, d'una trajectòria política molt gran, que pues ara de vell, efectivament, s'ha fet de l'ultradreta. Deixem-ho aquí i toquem-li la cara pel que fa, no per l'edat que té.
Correcte. Qui, perdona? Però és que d'una cosa la marca... No, és que hem de fer una trucada d'aquí uns moments que estic bastant sorprès. Digues.
Que l'edadisme, que és aquesta discriminació per qüestió d'edat, existeix i està estudiada i evidentment comporta a vegades vulneració de drets, pot afectar l'autoestima de la persona, tot això és així. I per tant, és cert que tradicionalment, ni en algunes comunitats encara ara, el que es feia era venerar a la persona gran i tractar-la amb el major respecte possible, i aquí socialment s'han anat... ho vam veure durant la pandèmia, no? Com va aflorar algunes de les coses que veiem en algunes residències, no? S'ha anat com apartant i per tant es premia molt la joventut i a vegades estem molt poc en compte de la gent gran. Sent tot això cert, també crec que cada edat té el seu moment, per entendre'ns, i probablement, doncs potser el senyor Biden no hauria de ser president dels Estats Units, i ho veiem en alguns dels seus comportaments, que fa que a vegades se sospiti de si està en plena forma per poder ocupar un càrrec com aquest, o per presentar-te a una moció de la que sigui, de l'extrema dreta a l'extrema esquerra, plus quan perfecte, amb 89 anys. Per tant, jo crec que són coses diferents. Ara bé, estic d'acord que el senyor Tamames se'l pot criticar per moltíssimes coses i no ha de ser per l'edat. Una altra cosa és si creiem que amb 89 anys algú està amb la forma física i amb la capacitat que necessita algú, que si la moció fos de veritat, cosa que evidentment no, perquè és una cosa estrambòtica, hauria de poder arribar president.
Va, Vicent,
jo m'he sentit molt ferit per això tota la vida, per això de boomer. Crec que és una cosa horrible. Tampoc em sent representat per la allò que en deien gerontocràcia, que és que els grecs primaven i premiaven la gent que era més adulta, perquè no estaven sotmesos a les tensions que aguantava la joventut, i perquè havien anat acumulant allò que en diuen experiència. I és veritat que els canvis socials tan ràpids que hem viscut afavoreixen que la gent jove, perquè la gent gran se suposa que no atén les reivindicacions feministes o ecologistes, o que no entén, no estan en la innovació tecnològica com haurien d'estar, no saben com funciona un mòbil, no sé què, hagin estat descartats ipso facto. Sí. De tota manera, jo crec que com totes les persones, més enllà de la... No, hauríem de dir edatisme amb T, no edatisme.
Ai,
edatisme.
Edatisme.
Molt bé, i ho he dit bé, perfecte. No? Aquí el
correcte.
Estat jo. Com no soc tan boomer. Doncs jo crec que vaja, que hauríem de jutjar a la gent sempre per allò que fa i no per l'edat, pel sexe. Ara haurem d'afegir, quan se facin constitucions i tot això, ni sexe, ni raça, ni ideologia, ni edat. Ara haurem d'afegir també edat.
Només un apunt.
En alguns currículums sex ja no apareix l'edat, per exemple.
A Catalunya hi ha un moviment de les entitats de la gent gran que cada any fan un suport a un manifest contra el maltractament de la gent gran. I en aquest manifest es posa de manifest, mai millor dit, la discriminació institucional de la gent gran, precisament per la consideració que se'ls té per no ocupar càrrecs públics, etcètera, etcètera. I, per tant, no sé, és important ressaltar-ho, que això es fa un cop l'any i que totes les entitats estan precisament en aquesta línia, no discriminar per raó d'edat, de la mateixa manera que demanem no discriminar per raó d'origen, de gènere, etcètera.
Són les 9 i 18 minuts. Ha trucat a la redacció fa uns moments Òscar Camps. Ha parlat crec que amb el Sergi Embudio i que vol parlar. Endavant, un segon, d'aquí uns moments, aquí al Món Arracú. Són les 9 i 18, vaig primer al Corte Inglés. Vinga, va, hola, què tal, Noemí, com estàs?
Molt bon dia, hola.
Què?
Arriben les ofertes límit al Corte Inglés. Només els més ràpids podran aconseguir ofertes increïbles durant un temps limitat. El moment perfecte perquè els més intrèpids puguin fer-se amb els millors preus també en alimentació. Com un pernil d'encevall ibèric 50% raça ibèrica, peça de 7 quilos, per només 99 euros. O aprofitar també un 2x1 en hamburgueses d'Angus criat a Espanya, de la marca Miguel Vergara. La safata de dues unitats de 320 grams surt a 5,95 euros. I comprant-ne dues safates, cadascuna surt a només 2,98 euros. També hi trobaràs 2x1 en flascons d'espàrrecs gruixuts, indicació geogràfica protegida de Navarra, viuda del Cayo, de 9 a 12 peces. Abans, el flascó de 205 grams sortia a 6,65 euros. Ara, comprant-ne dos, cadascun surt a 3,33 euros. Així són les ofertes límit. No oblidis, només fins al 28 de febrer i només al Corte Inglés, i les teves compres a botiga, web i app. I aquest dissabte et proposem un bon pla en família. Al Corte Inglés de Girona a les 6 de la tarda, compta contes amb la companyia Belcontes. I al Corte Inglés de Cornellà, a 7:15 de la tarda, també hi haurà contes amb les històries del senyor Borra. I a l'Hipercor de Meridiana, també a 7:15 de la tarda, sessió de màgia amb el Nil Hidalgo i màgia per recordar. Tothom hi és convidat. A reveure!
Què sentim quan una cosa ens captiva? El que sentiràs conduint el nou Peugeot 408, amb un disseny sorprenent i un interior amb acabats exclusius. Descobreix el llenguatge de l'atracció i gaudeix de condicions úniques a les portes obertes fins al 28 de febrer.
La bona digestió no es nota, però en la vida real hi ha presses, dinars en 5 minuts i a vegades ho notes en la digestió, oi? Activia és realment una ajuda per les teves digestions i a més conté fruita, fibra i els seus exclusius probiòtics naturals. Realment boníssim. Tan real com que Activia funciona.
Doncs sí que estan bé les marques d'Aldi.
Esclar, aquí tens qualitat, sempre al millor preu.
Com el formatge tendre a talls de la nostra marca La Tabla, a només 1,65. Aprofita i consulta el fullet amb les nostres ofertes a Aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
El món del màrqueting digital té per davant reptes apassionants, però estem preparats per afrontar-los? ESIC et convida a participar en el primer bootcamp de màrqueting digital on podràs entrenar-te amb la tecnologia més utilitzada. Informa-te'n a esic.edu/Barcelona per a fer-li un gir radical a la teva carrera professional en 2 mesos.
Bauhaus, tot el que imagines per la reforma del teu bany i cuina.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum?
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci, parla, parla.
Sí.
Solideo.cat, solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
El perquè de tot plegat.
Són les 9:22 minuts. Òscar Camps, què tal? Bon dia.
Bon dia, Jordi, què tal?
Molt bé. És el fundador i director de l'ONG proactiva Open Arms, que s'ha posat en contacte amb el món RAC1. Què està passant, Òscar?
Hi estem molt decebuts, Jordi. Com tots sabeu, jo vaig decidir anar a Lesbos en veure la foto de l'Aylan Kurdi, aquell nen sirià que va morir ofegat a les costes turques, no? I des del 2015 que estem rescatant a gent que fuig d'aquesta terra. Gairebé uns 25.000 sirians hem rescatat, no? Doncs, assabentats de l'abastador terratrèmol que va afectar Turquia i que tots ho coneixem, i Síria, doncs decidim a veure què podem fer, no? Van passar 2 dies des del terratrèmol i veiem que no hi havia informació, cap notícia de desplegament de recursos a la zona del nord-oest de Síria, a tocar amb la frontera turca, allà on va ser molt dur el terratrèmol. Decidim anar, anem a donar un cop de mà, anem a veure què podem fer, i ens acostem a l'aeroport d'Adana, a Turquia, i allà ens trobem a milers de bombers d'arreu del món que estan esperant un destí, no? que els envien a algun lloc de Turquia a col·laborar amb les tasques de desenrunament i a buscar supervivents. Evidentment, cap anava a Síria, no? Hi havia, doncs, no sé, uns 60.000 ja desplegats, no? I tot plegat, doncs, ens refermava la idea, no? I doncs, continuem i anem a Síria, perquè veiem que ningú informa, no se sap res, no hi ha bombers que hi vagin, ni Nacions Unides ha donat cap pas. Així que informem a Nacions Unides de que 2 persones d'aquest país, doncs, anem a Síria a fer els que ells anomenen un EDAN, no? Un EDAN és una avaluació de danys i un anàlisi de necessitats. És un procés que fan les entitats que brinden assistència en situacions d'emergència, és algo normal, no? Tu vas allà i fas un informe tècnic que permeti veure quins danys hi ha, prioritzar i planificar, doncs, com intervindràs, què faràs, i que es pot fer després del terratrèmol. I bueno, com a mínim poder saber què podíem fer des d'Open Arms, no? Juntament amb una organització local visitem tota la zona afectada, de Diblit, de Gendres, de Fren, milers de morts, no? 4 hospitals de la zona, tot plegat horrible, no? Gent moribunda, enterrada sota la runa, ningú els ajuda, olor mort per tot arreu, moltíssims ferits, els hospitals sense gaire recursos, desbordats, i el que és pitjor, ningú es desplaçava cap allà, no? Els únics que vam sol·licitar entrar vam ser nosaltres, i ens preguntaven si Europa sabia el que els hi passava, no? Que no rebien ajudes i no tenien material ni per poder rescatar els seus parents, no? Ens vam reunir amb els directors dels hospitals, amb les autoritats locals, vam donar un llistat del que necessitaven, i d'electromedicina, medicaments, tot el que calia, i amb aquesta informació doncs, vam fer un informe per Nacions Unides i un projecte de col·laboració doncs, amb els hospitals de casa, no? D'aquí, de casa nostra, no? Que això és el que més ens ha decebut, no? I, bueno, vam teixir aliances amb els hospitals més grans de Barcelona, amb el Clínic, amb el Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, tots els tècnics col·laborant i treballant. I, ojo, que només demanàvem material desafectat, eh? O sigui, aquest material que deixa de ser utilitzat perquè es converteix en obsolet i passa a un magatzem que allà s'omple de pols i finalment es llença, no? Perquè ha estat substituït. Vull dir que no vam demanar diners a ningú, ni res de res. I es va treballar amb tots els equips tècnics de baix a dalt. Però aquí ve la sorpresa. Quan entra la política, tot s'atura, no?
Ui! Val, per tant, vol dir que tu quan... Tu dius, me'n vaig a la Síria ocupada per entendre'ns, ho vas a veure, veus que allò és terrorífic, que a més les ONG s'han quedat a Turquia, però que tu has pogut tenir accés a que a través d'Open Arms pugui entrar aquí dins, veus la magnitud de la tragèdia, i mai millor dit, i decideixes a intentar ajudar Síria. I per intentar ajudar Síria, la millor manera és contactar amb els grans hospitals públics de Catalunya, crec que ha citat, entre d'altres, el Clínic, ha citat la Vall d'Hebron, ha citat Can Ruti, ha citat, en fi, un seguit d'hospitals públics de Catalunya, perquè totes aquelles peces que queden obsoletes, que no vol dir que siguin, que siguin dolentes, sinó que estan ja no utilitzades perquè han aparegut altres estris que milloren el que hi havia fins ara, tu demanes a aquests hospitals públics que, si us plau, et passin tot aquests estris, aquestes màquines que poden servir, efectivament, en hospitals que estan trinxats de Síria per poder ajudar a les víctimes que hi ha en vida encara allà. I ara és aquí on comença el segon problema, que és la política. Què passa?
Doncs que sembla ser que el nord-oest de Síria no està a l'agenda del nostre govern. Si no poden treure el rèdit polític d'aquesta classe d'ajuda humanitària...
Però aviam, doncs, perdona, per què necessites? Per què necessites la política, Òscar, amb això?
Justament és la pregunta que jo em faig, no? Una vegada parles amb els tècnics i parles fins i tot amb tots els equips, es coordinen, tenim els llistats dels hospitals de Síria, els treballem conjuntament, què podem fer, què podem enviar, què no, tenim a l'avió, ho tenim tot plegat... Aleshores apareix la política, apareix un senyor, el senyor Pujante, i ens diu que, bueno, que això es farà quan jo digui, amb autorització del govern, i aquí és on s'atura, no? Aquí és on ja no veig fi, no? I després d'una reunió, un parell de reunions, me n'adono compte de que, pues això, de que el nord-oest de Síria no està a l'agenda. El govern mira cap a una altra banda... I veig que actuen guiats per la lògica de les urnes, no? Amb la por de perdre vots o de perdre aliats o no sé.
Per aclarir-ho, estem mirant, és el Josep Antoni Pujante, cap de l'àrea de Relacions Internacionals i Cooperació.
Sí, també hem parlat amb la consellera.
De la Generalitat, sí. I has parlat, sí, amb... Tu has parlat amb la consellera?
Sí, i tant.
Amb Meritxell Serret, eh?
Sí, amb tothom, sí.
I què et diuen?
Pues, bueno, ni senten, ni pateixen, ni entenen que estan parlant de persones, ni que han patit un desastre natural. És com si...
Però on és el problema?
No importés. No ho sé. Entonces, el problema és amb el que diran, m'imagino, no? Amb el que diran pels corredors, pels passillos, pel Parlament...
Però quin problema hi ha a Síria? Que enviar estris públics que ja no s'utilitzen a Síria?
No ho sé. No he rebut una explicació lògica i coherent a banda de la por del que diran, no? I però, que no és una prioritat en aquest moment.
Entenc que us han de donar permís, és a dir, vosaltres no podeu anar per mutu propi.
No, anar sí, nosaltres podem anar on ens sembli.
Vull dir,
el material públic...
Clar, suposo que depèn de l'ICS, no? O sigui, són hospitals que estan a l'ICS i depenen de de l'Institut Català de la Salut, i m'imagino que algú ha de donar vistiplau o algú té por de que aquest material vagi a parar a llocs que no siguin d'interès o que puguin, no sé, puguin anar contra la seva pròpia política, no? Contra l'agenda del nostre govern. No ho sé, potser ho volen enviar a la zona kurda o vés a saber.
Però us han dit algun lloc per enviar?
No, ells tenen altres coses en ment. Ells parlaven de Kurdistan, però Kurdistan no ha patit el terratrèmol estava on estava, i nosaltres ens hem mogut per anar allà on no anava ningú. O sigui, Open Arms va allà on no va ningú. És el mateix que fem al Mediterrani, on tothom mira cap a una altra banda, doncs allà hi anem. Pues a Síria hem fet el mateix. A la zona ocupada ningú s'hi ha fixat, ningú hi ha prestat atenció, i fins que no hi hem anat nosaltres, Nacions Unides no ha fet un pas. Nacions Unides va trigar 8 dies a arribar després de que nosaltres hi érem. I aquí el govern doncs no ho veu clar. Sembla ser que no sé, ja et dic, fan el mateix que Europa Central a la Mediterrània, no? No normalitzen aquesta inacció, no sé, actuen en clau, jo penso que actuen en clau d'agenda electoral i no a favor de les persones afectades per un sisme, no? Perquè no hi ha una línia que separi aquests són afectats per un terratrèmol i aquests no. Aquests són políticament indesitjables o no ens interessa. No ho acabo d'entendre. La veritat és que estic sorprès i decebut, no?
Perquè el dubte és, aquest material que portaves, tu dius, el portes a una zona que no arriba la gent, com és la majoria de ONGs, com són portar-lo a la Síria ocupada, i em dius que el govern t'ha dit que, bueno, que potser millor el Kurdistan. En aquesta zona del Kurdistan no hi ha hagut el terratrèmol.
No, el Kurdistan s'hi pot anar en qualsevol moment i podien haver anat abans i això ho podien haver fet en qualsevol altre moment, no quan nosaltres ja hem arrencat tota una campanya, tot un projecte, ho hem comunicat, ho hem fet públic, ja ho tenim molt avançat, teníem els permisos, l'avió, ho teníem absolutament tot, i de sobte doncs al final apareixen els polítics per dir-te que no, això no m'interessa i això no us ho autoritzem i no volem que aquest material vagi allà. Pues estupendo, pues que seguirà podrint els magatzems. De fet, no saben ni el que tenen. De fet, ni siquiera havíem pogut comprovar l'estat en el que està aquest material. No s'havia comprovat si encara estava funcionant o no. Vull dir, estava en aquest procés, no? Però tot plegat s'ha aturat així com d'una forma sobtada, que jo no acabo d'entendre que a casa nostra ens passi això, no? Que ens pugui passar fora, doncs mira, és probable, però que ens passi a casa ens decep.
Bon dia, Òscar, aquí Pere Mas. Per intentar entendre o per descartar coses, pot tenir alguna relació amb l'embargament que pateix Síria, tot això que t'està passant a tu? Alguna cosa està passant? O que s'hagi esgrimit aquest fet, com que poguessin trencar algun embargament o algunes sancions? No sé, per intentar entendre què està passant aquí, perquè és molt estranya aquesta història.
No ho sé. Nosaltres vam entrar sense cap mena de problemes a la zona ocupada, vam sol·licitar entrar, ens van donar accés, vam poder fer fins i tot un directe per TV3 des de la zona, explicant el que passava, que no hi havia ningú, fent una crida a l'ajut internacional, a Nacions Unides perquè entrés, perquè es podia entrar, no hi havia embargament. De fet, estant nosaltres allà, va arribar un comboi de 7 camions d'un príncep qatarí, no sé quin. No estem parlant d'una catàstrofe natural d'una envergadura brutal, no? Des del 2011 no n'hi havia una tan grossa. Vull dir, no estem parlant de política ni de frontera, sinó no pot ser que una línia separi l'ajuda humanitària. És com el mar, dir, no, a les aigües internacionals no hi anem. Pues és el que passa, no? Aquesta normalització de que hi ha vides que no importen, jo sempre he dit que hem d'actuar allà on l'administració no hi sigui, o així ho vam fer a Lesbos, així ho vam fer al Mediterrani Central, ho vam fer amb el Covid a les residències d'avis, i ara ho fem amb el terremoto quan veiem que no hi ha ningú que està actuant en aquella zona. El que no entenc és per què no podem seguir fent això, no? Per què des de casa, no sé, què és el que passa als passadissos del Parlament? Qui amenaça aquí? Qui diu què? O en quina clau? Jo penso que és una clau electoral, no? Que fa por, que deuen pensar, ostres, potser que ho enviem al Kurdistan, això, i no ho enviem a la Síria ocupada, que queda lleig anar a la Síria ocupada, perquè qui sap què, no? Allà està ple de terroristes, de no sé què, de rebeldes, de... I nosaltres hem estat allà i hem vist persones sota les runes morint-se sense que ningú els ajudés, sentint-se'ls cridar 4 dies després del terratrèmol. i fent una crida a la jurídica internacional que va arribar 8 dies més tard. Per tant, no entenem, no en sabem de política i no n'entenem, i no entenem el per què se'ns frena un agermanament que podia haver sigut molt digne i molt maco, doncs que si un català arriba allà i entra i pot posar en contacte els hospitals d'allà amb els hospitals de la seva pròpia ciutat i establir unes col·laboracions que poden ajudar a salvar vides, carai, oli amb un llum, no? Qui s'ha de queixar d'això, no? És impensable, no?
En tot això que estàs explicant, quin dia teníeu previst marxar?
El 3.
El dia 3 de març.
Sí.
Ara, esclar, no marxeu.
No, bueno, ara, clar, ara estem amb altres comunitats que sí que ens donen material. Sí, hi ha altres comunitats com Madrid, que ja ens ha fet arribar racks d'anestèsia, equips, monitors, un escàner, o sigui, hi ha altres comunitats que no tenen aquests prejudicis, no? I bueno, doncs farem el copi d'aquest material i portarem altre que ja teníem, no? Tenim llits de l'IFEMA que ens van fer arribar, algun llit de quiròfan que també hem pogut recuperar d'altres llocs, però de casa no. I això és el que em decep, no? Que jo no entenc que hagi polítics que anteposin la política als principis i als valors, no?
Ara deies, perdona, Òscar Camps, deies por anar a la Síria ocupada. La Generalitat ha dit clarament que pateix perquè el material acabi, per exemple, en mans dels rebels islamistes, o tampoc t'ho han concretat, això?
Bueno, han apuntat, t'ho xiulen, però no t'ho canten. Ja saps com són els polítics, no? Treuen molts temes, argumenten... Quan una cosa no es pot argumentar, perquè no té argumentació possible, o sigui, negar-me l'ajuda humanitària, negar-me quelcom que no han fet servir fins ara i que ho tenen amagatzemat i que s'està podrint, negar-t'ho, quina raó poden donar-te, no? A banda de dir, oi, és que clar, és que no ho veiem clar, i podem tenir problemes, i escolta, no ho sé, jo penso que alguna cosa els hi deu haver passat, no? Ja deuen haver col·laborat, ells col·laboraven molt amb el govern de Raqqa, del Kurdistan, i tenen les seves relacions, i de fet els hi han donat 100.000 euros fa poquet, i segurament el divendres trauran una convocatòria de 2 milions d'euros perquè les ONGs de sempre doncs presentin els seus projectes, i sí, tindran la seva via, però això és impensable. El que està passant aquí no té ninguna explicació, i jo no em puc quedar callat davant d'aquesta situació, perquè és a casa meva i tinc tot el dret i tinc la independència de poder-ho dir, no? Perquè jo sempre apel·lo a la solidaritat de la societat civil, no? A la bona gent que ens dona aquesta independència econòmica i que ens permet dir tot el que veiem i assenyalar les injustícies, no? I sobretot no callar. I això és el que vull fer, no?
Aviam, què diu el Vicent Sánchez? Perdona, Òscar. Vicent.
Bon dia, Òscar. Que salvant la, per dir-ho així, la categoria i no l'anècdota, jo diria que la categoria està molt bé i entenc la vostra i la teua indignació, però després l'anècdota no crec que ajude gaire a desenredar moltes vegades bastants tòpics injusts. Hem topetat en la política, però si esteu dient que hi ha altres llocs, que jo no diria comunitat, però és igual, esteu dient que hi ha altres territoris de l'Estat que us estan ajudant, d'altres governs. Per tant, no se tracta de contra els polítics perquè, la bona gent, la societat civil, i de sobte arriben els polítics i mira si són dolents, sinó que hi ha una manera de fer política, concretament aquí ara i concretament els responsables del govern, que no entra dins del que vosaltres penseu que hauria de ser. I, per tant, jo crec que hi ha posats a intentar ser més bona gent en tots, hauríem de dir, escolta, el govern actual això no ho entén. Però no hem topetat amb la política, perquè aleshores establiu unes ratlles en què la gent al final considera que tots els polítics són iguals, etcètera, i és un tipus de discurs horrible.
El que està clar és que el que no pot ser i no s'entén és que amb un print de medalles i de creus de Sant Jordi i de Català de l'Any i de no sé què, pel que faig o pel que fem amb l'organització, i com a recolzament pel que fem, i quan els demanes el recolzament de debò, miren cap a una altra banda i et diuen que no. Ui, que no, que això ens pot comprometre. Això, amb tots els meus respectes, és hipocresia. No estem parlant de les altres comunitats, estem parlant d'aquí, d'on ens han donat tots els galardons possibles a gust i per haver. I tot el recolzament possible a gust i per haver, quan no tenia res a veure amb res local, que anàvem al Mediterrani, o anàvem a Lesbos, o estàvem fent feina a qualsevol altre lloc que no molestàvem aquí. En quan aquí s'ha mogut una pedra,
No, en quan ha canviat... en quan ha canviat l'objectiu. És a dir, Open Mars...
L'objectiu és el mateix, són sirians que estan... Mira, sí. ens queixem de que venen, i quan podem ajudar a l'origen, ens neguem a fer-ho, i decidim anar a una altra banda. Saps quants milers de sirians han arribat a les costes d'Europa? 1 milió.
D'acord, d'acord, doncs això vol dir...
Si tenim l'ocasió d'ajudar-los davant d'un context tan, tan greu com és una catàstrofe natural en el que es volca tot el planeta només en una regió concreta i en un país concret, abandonant completament l'altre, no té ninguna explicació.
D'acord,
i menys quan una organització local d'aquí, de casa, estan allà, són els únics que han entrat, són els que estan cridant l'atenció, estan dient, escolta, hem d'ajudar aquí, que no hi ha ningú, fem una crida, Nacions Unides ens fa cas i va, i a casa et diuen que, ui, no, mira, és que no ho veiem clar.
Però no t'ho diuen els polítics, ni t'ho diu a casa, t'ho està dient un govern determinat que té una política determinada, i aleshores jo crec que caldria... Jo t'he dit que caldria concretar molt més...
He dit molt clar que...
Clar, doncs que caldria concretar molt més la crítica i dir, escolta, aquest govern, que a mi m'omple de meralles per salvar gent al Mediterrani, i ara quan vaig a Síria, no em vol ajudar. I he demanat per què, i no m'estan donant raons que jo pugui entendre, segurament perquè consideren que jo sóc una persona important i busquen excuses... Però aleshores, és que clar, si quan la crítica se dirigeix d'una manera molt més clara, es pot entendre i fins i tot es pot actuar, perquè igual també el govern actual és canviat. Ara, si dius, és que quan entren els polítics ho caguen tot i la bona gent, la societat civil, doncs
sí,
estàs desplegant una manera d'entendre el món, que és que hi ha els bons i els dolents, no, i els bons és societat civil que no sé quina, i els dolents són uns polítics que no sé quins.
Jo no vull entrar en polèmiques, però ho he dit molt clar, que no és un objectiu del govern en aquests moments mirar cap a aquesta banda.
D'acord.
Que potser...
Això sí que s'entén.
Tenen uns altres interessos electoralistes o més pendents dels seus pactes, dels seus vots i el que sigui, i això els incomoda o els pot posar en una situació que no els agrada. Però anteposen la política a l'ajut humanitari davant d'una crisi i una crisi enorme, i això és el que a nosaltres ens indigna. M'és igual, escolta, jo sempre he dit que les persones estan per damunt de les sigles que representen, sempre ho he defensat, això. Però també t'has de dir que amb els anys també me'n dono compte de que hi ha més gent que persones, ojo. I s'ha d'aclarir això.
Neus Tomàs.
No coneixia el cas fins que l'ha explicat l'Òscar Camps, i crec que en el cas del govern català, com qualsevol altre govern, ho té, si em permets l'expressió, bastant fàcil per, més enllà de les antipaties, simpaties, afinitats, en aquest cas amb el poble kurd o qui sigui, poder ajudar el poble siri, perquè Nacions Unides, i per tant agafant-ho per la part de cooperació i no de conflicte internacional, ja abans del terratrèmol demanava ajut pels civils siris, però és que ara, després del terratrèmol, la ONU ha demanat explícitament que no es polititzi l'ajut pel terratrèmol a Síria, i a més ha explicat això, que és una crisi dins d'una crisi, que algunes de les zones més afectades són de les zones també on el conflicte ha estat més viu durant aquests 12 anys que ja fa que dura la Guerra Civil allà, i per tant és fàcil justificar que es necessita aquest ajut humanitari independentment de les teves afinitats o no afinitats, en aquest cas amb el poble kurd. Per tant, tal com ho explica l'Òscar, no té massa raó de ser aquesta argumentació del govern català, si és així.
És que jo no sé si l'Òscar ha volgut dir això, i no ho ha dit amb totes les lletres, però pel que he entès del que ell ha dit, els compromisos del govern català amb la comunitat kurda, perquè el Kurdistan no és país encara, li fan negar l'ajut a Síria, que seria enemic dels kurds. És això, Òscar?
No en sé, de política.
Ho dic perquè quan tu parles d'interessos electoralistes, no sé exactament quins són aquests interessos.
Doncs no ho sé, tenim unes eleccions a la cantonada, suposo que estaran en campanya, suposo que els incomodarà aquesta situació, perquè la comunitat internacional no ha fet res perquè els incomoda aquesta situació, no perquè no en sàpiguen el que estava passant a Síria. Tothom sabia el que passava a Síria, ningú va moure un dit, ningú país va enviar un bomber, ningú país va enviar ajut humanitari, ningú país ha mogut un dit perquè la situació és incòmoda, fins que dos friquis han anat allà i han posat el crit al cel, han dit, escolta, que està passant aquí, no? Aleshores ja tímidament s'han començat a mobilitzar tots, però escolta, que això que estic dient està molt clar, vull dir que ningú ha fet res i ha mirat cap a una altra banda, que és el que passa al Mediterrani, que tothom mira cap a una altra banda sapiguent el que està passant, però està molt bé donar medalles al que va allà fora a fer coses a fora, però quan t'involucra tu, ui, no, jo estic molt tranquil aquí i ja farem una convocatòria, donarem unes ajudes a les ONGs i fora, i avall, i no ens movem, no ens hem mogut fins ara, no ens mourem ara. Aquesta és la tònica, i aquesta és la tònica internacional. Tímidament s'estan començant a moure ara, perquè Nacions Unides ha també ha aixecat el dit, i penseu que jo he estat a Genderes, on el 85% dels edificis van caure, on que hi ha milers de persones enterrades i n'hi ha centenars que encara no s'han pogut desenterrar, i allà va fer una pintada la societat amb una façana enfonsada contra Nacions Unides, amb sang, amb la bandera de Nacions Unides, dient "no s'habéis olvidado", no? amb àrab i molt indignats. Vull dir que la situació és del tot coneguda per tothom. Ara no podem fer el que no sabem, el que és nou. No és nou. Aquesta gent no ha rebut ajuda en cap moment. Porten 12 anys de guerra civil, però jo no m'hi poso aquí. Això és un terratrèmol, hi ha unes víctimes i una societat civil que se l'ha d'ajudar com hem ajudat els seus veïns. Tal qual. A partir d'aquí es pot polititzar i podem allargar la conversa tot el que voleu, però quan no hi ha interès, no n'hi ha. I si hagués el més mínim interès, ja no hagués intervingut ningú polític en tot aquest procés que va iniciar Open Arms amb els hospitals. Els haguessin deixat fer i hagués sigut Open Arms qui hagués fet, i no hi ha un seguiment d'aquest monitor desfibrilador, que aquest monitor desfibrilador cau en mans de qui caigui, perquè pot ser que, jo què sé, que hi hagi una invasió o que hagi, és un conflicte armat. Tots sabem el que pot passar, però caigui en mans de qui caigui. No es tracta d'un explosiu, es tracta d'un desfibrilador que salva vides. Per favor, que no estem comprometent a ningú, ni al govern, ni a ningú. De fet, hi ha altres comunitats que després d'aquest no, amb dues trucades de telèfon, ja han començat a enviar algun recurs. Vull dir que el que ens decep és això, no? La falta de valor, la falta de... o anteposar la política als valors i als principis de cada persona. A mi la consellera em sembla molt bé, té els seus arguments, tindrà els seus arguments, els que ella vulgui, però aquests arguments ajuden més a defensar una posició i una cadira que no pas a imposar uns valors i uns criteris, no? Perquè estem al servei de la ciutadania. No sé per què volem arribar al poder si quan arribem al poder ens dediquem a protegir la cadira en comptes de guiar-nos pels nostres principis i els nostres valors, no? Per damunt de les necessitats de les persones ha d'estar polític, no? No ho sé, jo no acabo d'entendre.
Aviam què passa, Òscar Camps. Moltes gràcies per haver-te posat en contacte aquí al Món RQ, el fundador i director de l'ONG proactiva Open Arms. Moltes gràcies, una abraçada molt forta, Òscar.
Gràcies.
3:15 del matí, déu-n'hi-do. Escolta'm, bueno, aquí aviam, sí. És veritat que sembla que el govern diu que és per el tema de que no caigui això en mans de les persones, diríem, no adequades, diguem, dels islamistes, no? Els dels jihadistes. Llavors, clar...
Però aquí hi ha dues coses.
Si m'ho dius...
Molt ràpid. Una cosa és el voluntarisme i la voluntat d'un grup, per dir-ho així, civil, i que també cal dir-los i preguntar-los també quina experiència tenen en tot això. I una altra cosa és, jo no diria que és horrible i malèfic i terrible la mala voluntat dels polítics, sinó senzillament que hi ha gent que calcula què pot passar amb tot això i ho fa més reserves i, per tant, pot ser inoperativa. I, clar, igual en aquest sentit podem retraure les dues posicions. Però, evidentment, sí cal avantposar el que són les vides. El que passa és que, clar, el problema és que nosaltres hem anat allà, hem vist allà, venim aquí, intentem convèncer-los, doncs es fa dur. Es fa dur, però jo no seria tampoc, jo no diria, això ho fan per electoralisme, perquè són polítics, perquè jo no diria això, jo diria, això ho fan perquè tenen dubtes, i són raonables, però en aquest moment les vides s'han d'avantposar als dubtes raonables.
En fi, 9:15, tens, la Neus té una criatura,
mm-hmm.
De quina edat?
13.
13 anys.
Els del Vicenç ja són granadets.
20, sí, bastant.
Granadets.
27 i 23.
Joan?
Jo no en tinc de criatures.
Josep?
23 cap a 24 i 20 cap a 21. Mhm.
I els teniu tots menys la Neus, els teniu tots ja granadets, perquè ens entenguem, però hi ha una preocupació cada vegada més gran amb el tema de l'adolescència. Jo sé que ara això que diré ho he dit a les 8 i ho torno a repetir ara. Normalment passa que hi ha alguns temes que la societat fem una cosa. Jo me'n vaig aquí. Jo ara tanco la ràdio, i això no ho vull escoltar. Quan parlem de Sallent, això a mi no m'interessa. Així no és la morbositat com a tal. Quan es parla dels suïcidis... quan es parla de la violència masclista, quan es parla d'alguns temes que per activa o per passiva et poden afectar d'una manera emocional, la gent acostuma a autodestruir-se i marxar. I me'n vaig i això no ho vull sentir.
Passa amb la pobresa també, eh?
Sí, passa amb la pobresa, també, correcte, correcte. Llavors, la gent pot fer el que vulgui, només faltaria, escolta, amb grans emissores musicals, i no musicals per poder escoltar. Però avui hem decidit parlar amb un psicòleg infantil i juvenil de conducta suïcida en adolescents. Mira, si ho voleu escoltar endavant, si voleu tapar-vos els ulls i sobretot avui taps a les orelles, també és la vostra decisió. Però crec que com a societat, tingueu o no teniu criatures en edat de la que estem parlant, és important de saber què punyetes està passant. Que, primer, perquè ho sabem, això és evident que això se sap, quina incidència ha tingut la pandèmia del coronavirus en tot això, l'arribada de les xarxes socials, l'obligatorietat d'estar estupendo, estupenda, perfecta, de cara a tothom. D'aquests moments en parlem aquí al Món RQ, que és un tema interessantíssim i que avui toca parlar-ne. 9 minuts i les 10 del matí.
RAC 1.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
Al carrer.
A classe.
A la feina.
Al comerç.
Al mercat.
A les xarxes.
De festa.
A Barcelona, el teu català suma.
Ajuntament de Barcelona.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix? Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Aconsegueix el nostre kit fit gratuït amb tot allò que necessites per posar-te en plena forma. Basic Fit. Go for it.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Black Music Festival inaugura l'edició del 2023 amb un plat fort, The Main Squeeze. La prestigiosa i potent banda nord-americana de funk no ha parat de rebre elogis i reconeixements des de la seva creació. Única actuació a Europa, divendres 3 de març a la Sala La Mirona de Salt. Tota la programació i entrades a la venda a blackmusicfestival.com amb el patrocini d'Estrella Damm.
Inverlegal.es. Un advocat? Sí. Inverlegal.es. Un assessor legal pels deutes? Sí. Inverlegal.es. Un assessor fiscal per als teus impostos? Sí. Inverlegal.es. Problemes amb el teu banc? Els solucionem. Truca al 972 30 63 13. Inverlegal.es. 972 30 63 13. Solucions? Sí.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Et preocupa la teva salut capil·lar? A l'Institut Clínic Capil·lar Tricolàser tenim la solució per a tu. Som experts en tot tipus de tractaments capil·lars, incloent-hi la medicina regenerativa. Demana el teu diagnòstic sense cap compromís trucant al 93 467 2500. La primera visita és gratuïta. Som al carrer Roger de Llúria 86 de Barcelona.
Tic-tac, tic-tac. Afanya't que les rebaixes de CIA s'acaben. No perdis l'última oportunitat de gaudir de la moda que més et prova a uns preus increïbles. Ara, un 50% en milers d'articles seleccionats. Només fins aquest diumenge. CIA.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC 1. Tots som 1.
Banyar-se en aigües cristal·lines, relaxar-se en platges de sorra fina, sentir la tauleta en la pell i tot això amb fins a 300 euros de descompte si reserves ara.
Doncs això, que amb aquesta promo de Caribi Illes donaràs una bona llauna perquè n'hi ha per gaudir-ne. I és que les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat. Nautalia Viatges.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Quan rasques un rasca mega milionari, un rasca per 10 o per 20 o qualsevol dels rasques de l'11, sempre rasques una mica.
Una mica? Una mica com ara què?
Doncs, per exemple, pots rascar una celebració, molta il·lusió i potser fins a 1 milió d'euros.
Ah, sí? Doncs així dóna'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 tens un munt de maneres divertides de rascar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Escriure bon dia al grup de la família compta com parlar més. Compleix també el propòsit d'estalviar i contracta la teva assegurança de cotxe per només 180 euros. Entra i comprova-ho a Verti.es.
Avui, a la tertúlia, amb els periodistes Josep Martí, Joan Julivert, Neus Tomàs i Vicent Sánchez. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
5 minuts i clavem les 10 del matí. Els Mossos d'Esquadra, com deia, estan investigant el cas de... com a suïcidi, el cas de les bessones de 12 anys que dimarts es van llançar del balcó de casa seva a Sallent, al Bages. Aquest cas torna a posar sobre la taula la salut mental i el suïcidi entre menors. Un tema cada cop en sabem més, que és més freqüent i més preocupant. Avui en volem parlar amb un psicòleg infantil i juvenil, que és el Francisco Villar, coordinador de conducta suïcida en adolescents de l'Hospital Sant Joan de Déu. Francisco Villar, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies.
Vaig elevar a pública una conversa que hem tingut, estàvem la Neus Tomàs i jo parlant amb el Francisco Villar, i ha estat contundent. Contundent. Li he dit, li he ensenyat el meu mòbil i li he preguntat, perquè aquest és el problema, i vostè m'ha respost...
Que sí.
Aquest és el problema.
És un dels problemes, o és un problema que ens ha complicat molt al assumir el problema que ja teníem d'abans d'això. Perquè nosaltres pel suïcidi estem molt preocupats molt abans de l'aparició dels mòbils, sí. I això ens ho ha fet, jo crec que, molt difícil o inabarcable. Igual que amb el bullying, igual que amb altres realitats. Això ens ho ha complicat molt.
Per què el mòbil?
Bueno, depèn en quin àmbit. O sigui, nosaltres amb el mòbil el que tenim, l'accés a aquest prematur dels nois, amb l'accés a totes aquestes tecnologies, tenen accés a moltíssima informació que els pot ajudar a acabar prenent aquesta decisió. En el cas del bullying, ja sabeu, no s'acaba amb les parets de l'escola. O sigui, continua a casa, te'l posen a l'espai aquest que no saps fins on arriba aquesta humiliació, perquè abans l'humiliació es quedava amb el moment de l'humiliació. Quan tu t'agafem amb un carreró o tal, o amb l'escola un passadís, quatre nens, t'intimidaven, et callaves, t'anaves a casa i el teu pare et podia consolar o ajudar. Ara ja això et persegueix perquè fan meme d'aquests humiliants que tenen la capacitat de fer-ho, ho tiren en l'aire i no saps fins on arriba la teva humiliació, que pot ser molt enllà, perquè a nosaltres ens ho expliquen, escolta, és que m'escriu gent que ni conec, rient-se de mi, per aquest motiu. Llavors, clar, li donem una eina tan poderosa a nois que no tenen la capacitat de fer-la servir.
Aquí hi ha un problema, que és que normalment, quan parlem de nens, nenes, nois, noies, És una sort els que tenen l'opció d'anar amb un psicòleg, i és una sort perquè ho han verbalitzat, vol dir que això ho han verbalitzat, però hi ha molta gent, jo m'atreveria a dir que una majoria, que no s'atreveix a verbalitzar-ho. Llavors hi ha el gran debat aquest de que si els pares han de tenir el control sobre el telèfon mòbil de les seves criatures.
És que les seves criatures no tindrien que tenir telèfon. Llavors, en tot cas, si tu li dones el telèfon a la teva criatura, és el teu telèfon. Llavors, tu no estàs tenint accés al telèfon de la teva criatura. Estàs tenint accés al teu telèfon.
Fins a quina edat no haurien de tenir telèfon?
Clar, aquí suposo que entrarem en polèmica, però ja ara te la dic. Abans del 16, jo no els hi deixaria el telèfon.
Abans del 16, però saps que això...
Batalla perduda.
Va, sí.
No m'ho crec.
No, vull dir que fins i tot a les escoles o als instituts, quan preguntes, et diuen 13. Abans de començar l'institut, no?
Quan jo, quan era molt petit, vaig arribar al metge amb un metge que estava fumant a la consulta.
Ja.
Li dic a aquesta persona que hi havia una discoteca sense fum, es moriria de riure.
Però si els 13...
No, si estic d'acord que segur que és l'edat, vostè és el que ho sap. Dic que socialment segurament és una batalla que hem perdut.
No, no, no.